Benvinguts i benvingudes a tots, a totes, i a Sense Spoiler, el programa de cinema, joventut, sèrie, de tot el que vulgueu, en el que parlem. Sí, som aquells que parlen de pel·lis a la ràdio de Molins, en el que molt probablement molta gent estigui l'hora a la que es connecteu la ràdio, però no, perquè aquí us venim a explicar les pel·lis antigues. Aquí tenim un gran públic boomer, ho vam demostrar l'altre dia amb els Goonies, que us van agradar molt aquest programa. Us expliquem pel·lis boomers amb vocabulatge de joves, és una cosa molt estranya i aquest cop amb un humor bastant dolent. Avui, clar, vam parlar l'altre dia dels Goonies. Recordeu, sí, que teniu l'episodi a la grup de Ràdio Mundo del Rei, al nostre Spotify, perquè podeu escoltar-nos també a Spotify. Sé que molta gent que ens escolta potser no controla Spotify i l'escolta des de la ràdio, i també sé que hi ha molta gent que ens escolta des de Spotify, que els que controleu, doncs ja està, entengueu que també tenim un espai pels altres. Seguirem parlant de pel·lis dels 80. Us prometem que per ara és l'última que farem, ja veurem si més endavant fem altres pel·lis dels 80. Però veient l'estit que vam tenir i veient que jo no podia fer un programa de pel·lis dels 80 sense comentar aquesta pel·li dels 80, que de nou la Isabel no havia vist, molt malament, anem a comentar amb una pel·li. Amb quina pel·li, Isabel?
Un any abans de l'estrena dels Goonies, Steven Spielberg va produir un altre minador. Sabeu amb qui? Amb el Chris Columbus com a guionista. Aquesta, igual que els Goonies, tenien una classificació PG-13, que ja us vam estar comentant l'altre dia que era cada classificació. El que no us vam comentar és que aquesta classificació la va inventar Mr. Spielberg, amb l'AMPA, la cosa de les pel·lis, no de l'escola.
Sí, és l'American Movie Picture Association, i llavors ell estava supercabreixat amb aquesta associació, al igual que nosaltres, perquè la seva pel·li anterior li havien posat una R, que ja sabeu que jo era una cosa, una cruz, era una pel·li prohibida, que era com una classificació superalta. Llavors els de l'AMPA, que posen més excuses que els de la fa de l'escola, deien que era una pel·li que no li podien posar un apte, perquè no era apte. Llavors el senyor Spielberg va dir, però tampoc és R. Llavors, així com després de rebutjar la idea aquesta de l'IVA i per fer la velada de l'any 4 junts, doncs finalment van dir, bueno, val, fem una cosa, ens inventem una cosa que sigui PG-13, que, bueno, el mateix que el PG, però diu, uepa, que tens més de 13 anys, doncs avisa el teu pare perquè la bueno, avisa el teu pare, perquè potser això fa una mica de mal rotllo, i és que si tens menys de 13 anys, no sé qui va sol al cinema, però bueno, no té molt de sentit aquesta classificació perquè la pel·li d'Insidious, sí, la pel·li d'Insidious, aquesta que fa un mal rotllo a molta gent, doncs és una pel·li PG-13, és a dir, que tu pots anar amb qualsevol edat sempre que vagis amb els teus pares. I si tens més de 13, la pots anar a veure sol. Veieu, és una molt bona classificació quan Espanya és més 18 aquesta pel·li. Però, bueno, van estar seguint fent una mica de crítica, i al final, finalment va poder accedir-hi molta més gent a la pel·li dels Gremlins, no? Però si voleu seguir criticant a l'AMPA, a l'AFA, el que sigui, aneu a l'episodi dels Goonies anterior, que vam estar parlant bastant.
I us preguntareu, però de què va els Gremlins? Doncs aquí les preguntes les faig jo. Sabríeu dir-me quina relació hi ha entre Charlie i la fàbrica de xocolata i els Gremlins? Ho sento, però no és que a les dues hi ha uns éssers petits inquietants que canten. Sé que tots voliu aquesta, que comparéssim un gremlin amb un palumpa, però no. El cert és que amb dues obres són del Roald Dahl, un conegut escriptor que coneixereu per la fàbrica de xocolata, el melocotón gigante, Matilda i molts altres.
Però i aquesta Dark Era del Roald Dahl, que no sabia que feia contes de por. No, a part del llibre aquí del gato, que sí que fa por, i és una pel·li molt fosca, sincerament. És la Dark Era del Roald Dahl.
No. A veure, ell va escriure una història que es deia Els Gremlins i tractava d'uns aviadors i d'uns diables que els aviadors i mecànics acusen de totes aquelles avaries inexplicables. Una mica com el lloc de la bomba d'anar passant la culpa als altres.
Ostres, seria divertit, que tu puges un avió de Iberia i comença el pilot. Ladies and gentlemen, ahora vamos a pasar por una zona de turbulencia provocada por gremlins. Please put on your seatbelts. Gracias. Que ara diem la broma, jajaja, però jo conec a més d'un que s'ha pujat a una vida Vueling i mentre li cobraven 35 pavos per un boqueta de formatge amb pa Bimbo, li va ser una cosa semblant, a més. Va demanar l'indemnització i li van dir sorry, però hi havia gremlins, és que no entra el seguro de viaje.
Bueno, al cas, si us plau, deixem de posar-nos amb marques que portem 5 minuts de programa i ja s'han bloquejat 20 community managers a Twitter. El cas, que no tot podia ser Happy Flower en una història de pilots de guerra. Resulta que aquest llibre es va utilitzar com a propaganda antinazi, així que, bueno, intenció política, per la intenció política que havia. Però el pitjor de tot, saps qui el va demanar en aquest conte a Roald Dahl?
No tinc ni idea.
Qui el va incitar a escriure el llibre, no?
No sé.
Vinga, va, et donaré una pista. És una persona que era molt vella i que ja ha mort.
La reina és el segon.
No, aquesta no.
No sé, el senyor Miyagi?
Què dius? No.
La Pilarín Vallès.
Què dius
ara? Ah, no, que està en amor, perdó.
Va, que no és tan difícil. Una persona que crea la il·lusió pels nens. Una persona que fa que els nens més petits i petites estiguin entretinguts una gran part del seu dia.
Ah, ja sé què dius, el Amancio Ortega.
Ai, mare, que no. Walt Disney, ¿vale?
Ah.
Walt Disney va ser qui va demanar-li al Roald Dahl aquest llibre.
Bueno, el cas és que encara que el senyoret Walt Disney no va voler fer una peli amb aquests dimonis antinazis, endimoniats, sabeu qui sí que va voler treure uns diners d'aquesta pel·lícula, aquest llibre?
Bueno, millor deixem el tema d'endevinar persones i marques, oi?
Sí, tens raó. Va ser la Warner qui va decidir fer dos curtmetratges amb aquests bitxets entre el 1943 i el 1944, tots relacionats amb temes bèl·lics, com no.
Uah, t'hi pinta de ser divertit, eh? Estàs al SX3 i de cop i volta acabes al Doraemon i comença un curtmetratge del Bugs Bunny de la Segona Guerra Mundial amb uns gremlins. Es nota la diferència intergeneracional.
Saps a quin li va semblar tan divertit? A l'Adolf Hitler, perquè el senyor Warner estrenava els curts, que per cert es deien Falling Her i Russian Rhapsody, doncs aquest els estrenava a Rússia. I atenció al titular de Telecinco. La Warner estrena cortos antinazis en Rússia. No es va publicar perquè no estava Sálvame en aquell moment en antena, però ho va fer dos cops, va publicar dos cops els curtmetratges a Rússia, i encara que no els coneixereu molt, doncs ho van petar bastant en aquella època, era com el trending topic de la guerra, era com, uah, la Warner, el Bugs Bunny, no és una cosa, va petar-ho bastant.
Epa, que m'acabo de donar que portem molta xatxada, però aquesta gent no sap de què va els Gremlins del 84.
Ai, sí, perdoneu, que despistat que sóc. Els Gremlins comença a Chinatown, on el senyor Peltzer busca un regal de Nadal pel seu fill, el Billy. Durant el camí troba 30 minisors i tendes de bubble tea, però hi busca alguna cosa més exclusiva, alguna cosa com més xula, una cosa que tu puguis anar a les Rambles de Barcelona i que no estigui, que no et la puguis trobar.
I bueno, així que ell decideix anar a una tondeta d'un senyor molt vell i allà veu coses molt estranyes i exclusives, just com les buscava. Però tot el que hi ha és massa vudú, així que està a punt de marxar fins que escolta una meravellosa sintonia. Pau, aquesta sintonia no!
Perdó, és que, bueno, perdoneu, aquesta no era, però si voleu. És la sintonia que canta el Mogwai. Així que el senyor Peltzer diu, uepa, què és això? I el senyor li ensenya un Mogwai, una cosa més mona del món, que a més canta sense piles i no és de Bibibizac.
I el senyor Peltzer comença a intentar aconseguir com sigui el Mogwai, sigui com sigui, ¿vale? I li dona igual que el Black Friday ja hagi passat. Ell vol el Mogwai.
Comença, $50, el senyor li diu, no. $100, el senyor li diu, no. 200 euros. Que amb l'eurodòlar està tan malament que ja, mentre parlaven, s'ha igualat. Igualment li diu que no.
I bueno, així que el senyor Peltzer es dirigeix al miniso més proper de la zona a comprar una powerbank de Somos Osos, però el net de l'amo de la tenda el parla i li diu que per $200 li ven el Mogwai. Que entre que estan pobres i que l'euro no para de perdre valor, aquells diners li salvaran el negoci a l'avi. Així que diners en mà, el senyor Peltzer marxa.
No abans dient-li les normes del Mogwai. No li pot donar la llum del sol, que perquè el mataria, no es pot mullar i només pot viatjar en economy class superior per poder estirar les cames.
Segur que aquesta era la tercera norma?
No, però si jo fos el Mogwai em plantaria, home, que jo sóc un animal, però sóc molt exclusiu. Un respecte, sisplau.
Oiga, señor, hay tres reglas que debe seguir.
¿Qué reglas son esas?
Que no le dé la luz. Odia la luz brillante, sobre todo la del sol. Le mataría. Que esté lejos del agua, que no se moje. Pero lo más importante, lo que nunca debe olvidar, es que por mucho que llore, por mucho que suplique, nunca, nunca debe comer después de medianoche. ¿Entendido?
Sí, chico, lo que tú digas.
Pau, recordes que el Chris Columbus va escriure els Goonies perquè tenia el seu grupet d'amics que es deien els Goonies? Doncs pels Gremlins també van tenir inspiració. A part de sintonitzar l'SX3 quan donaven el Bugs Bunny contra els nazis i conèixer la història, ell tenia una cosa al seu pis.
Espero que no sigui un narcopis, sisplau, Chris Columbus. Sisplau,
Ai, Pau, que motivat. És clar que no, tenia un narcopis. Ell tenia el pis infestat de rates.
Ah, vale, ara ho entenc tot. Pobret, segur que tenia un estudi de 20 metres quadrats a Barcelona infestat de rates que li costava 2.000 euros al mes.
Barato em sembla, però no. El cas que... el cas és que ell va dir, i si agafem aquesta cosa dels gremlins antinazis i les rates que semblen que es multipliquin tota l'estona, faig una pel·li, em forro i em compro un pis que ara tingui 30 metres quadrats i en comptes de rates tingui paneroles, com hauré generat diners amb el guió, podré gastar 3.500 euros de lloguer.
I això és el que va fer, va anar a l'Spielberg i li va dir, què passa, bro, que eres pasta, tinc un guió, I l'Spielberg el va llegir i va dir, cine. Amo, amazing, let's do it. Es van posar a fer la peli, càsting, per arriba, per abajo, no sé què, i ho tenien tot, però els faltava el director. Llavors el Spielberg va dir, mira, jo tinc un noi que és així una mica raret, que fa les coses aquestes de por, és molt obscur, inquietant, però és que li donava algun projecte, tal i qual...
Doncs no sé de qui em parles, perquè jo Dante no és així com el descrius. Segur que aquest no el coneixia ningú i era el raret de l'estudi i, bueno, tu has dit, l'inquietant.
Exacte, li vam proposar a Tim Burton dirigir la peli. A ell no li flipava molt la idea, però tampoc li desagradava, així que estava ja fins que finalment van decidir donar-li gràcia al Joe Dante perquè tenia més experiència fent pel·lis de por.
Bé, el cas. Seguim amb la peli. El Billy i la seva família viuen a Kingston Falls, un poble molt bonic. No sé si us heu fixat molt en Kingston Falls o hauria de dir Hill Valley.
Espera, aquesta si me'l conec, Hill Valley és el de Regreso al Futuro, no?
Ah, exacte. En dues pel·lícules de Spielberg, de fet, Regreso al Futuro va sortir només un any després dels Gremlins, així que si us fixeu bé, podreu veure les semblances. Però realment no és cap mèrit, ja que aquest poblet és un set d'Universal del 49 on s'ha rodat altres pel·lis com Batman i Matar a un ruissenyor.
Bueno, crec que només feia falta comentar les pel·lis bones que s'han rodat allà, així que no feia falta comentar les últimes dues, però bueno. El cas, seguint amb la pel·li, el Billy exposa la llum als Mowites, els mulla. Això sí, ara sí, sense voler, els hi donen de menjar més enllà de les 12. Això no era culpa seva. I el pitjor de tot és que encara trencant les tres úniques normes que havia de seguir, és millor parar que els que no van deixar anar a veure Lightyear els seus fills per l'escena del petó.
Però el Billy no és sol a aquesta aventura. La Kate, que l'Steven Spielberg no volia que sortís a la peli per la seva aparició a una peli no familiar feia poc, el mismísimo Bocazas i el Roy, el professor de ciències de l'Insti.
Eso es. No es mucho.
Parlant del Roy, jo vull que tot Molins de Rex aplica això, que només sortia aquest personatge a la primera escena en la que surt, la Isabel va dir, esta es la palma, aquest la palma, esta es la palma. A veure, que realment la palma, com heu pogut escoltar a l'escena, però ella va endevinar només veure el personatge, guionista.
Bueno, importància a l'important. Mentre el pare del Billy està al Mobile World Congress, els capolls del Gremlins s'obren, causant el caos al Kingston Falls.
I què creieu que passa si deixeu uns bitxets verds assassins pel poble? I no, no és que hagin deixat sortir abans dels de l'escola, sinó que doncs, comencen a carregar-se a tothom. Els gremlins, a tort i a dret, comencen a matar la gent. De les maneres, per ser més originals, realment. Per exemple, es maten a la senyora Deagle, aka la vieja quejona, que la puja en la capacitat de la seva màquina, que li puja les escales, i la fan volar per la finestra. Uns policies, i a més també es carreguen a un pare Noel.
Parlant de Pare Noel, l'escena de la Kate explicant-li a Billy la mort del seu pare va costar molt de ser afegida. Entre la Warner, que no li semblava bé, i a l'Ampa, que aquesta tampoc li feia molta gràcia, doncs estava la cosa complicada. Encara que Spielberg va plantar cara als executius de la Warner i ho va aconseguir.
Però des de quan la Warner es preocupa tant pels nens? Mare meva, ja podria preocupar-se per l'estat del seu parc d'atraccions, no?
Torna a Walt Disney a escena, perquè una de les escenes que més m'agraden a mi es va veure a tots els Gremlins veient la Blancaneus al cinema.
Tens raó, aquesta escena a mi em flipa, m'encanta, encara que és molt random, em sembla meravellosa. O sigui, allà és on el Billy i la Kate es carreguen a tots els Gremlins, menys el Ratlleta, que és com el cap dels Gremlins, i cremen el cinema on estaven veient la peli. Cosa que em sorprèn, la veritat, perquè estaven veient la Blancaneus i no Torrente. Perquè, mare meva, estava jo veient l'altre dia Torrente per analitzar la filmografia de Santiago Segura i poques coses tan dures jo crec que he hagut de patir en aquesta vida per la Torrente.
Després de com al cine, el Ratlleta se'n va al que des de lluny sembla com un vessar, una tendeta de que viures, però resulta ser-hi un mix d'entre Mediamark i l'Heroi Merlin perquè està ple de teles i serres.
Sí, després que el Ratlleta comença a fer un streaming per totes les teles del Mediamark raro aquest, el Billy fa la batalla més èpica del món contra el Ratlleta. Aquest és pequeño però matón. I llavors hi comença a tirar serres, motoserres...
I sí, després de la secció de teles del Mediamark i la d'armes de l'Heroi Merlin, passem directes a la zona de jardí de l'Heroi Merlin per veure algun banc. Font o llumeta per la terrassa, però és mentida, els gremlins ens han enganyat per banyar-se a la font.
Oh, com ens han enganyat, uau! El que ell no sap és que per molt factor 50 de l'instint que es posi, la llum el mata igual, el gremlin, així que és tan fàcil com obrir la persiana i ja està, s'ha acabat la peli, ja està, no tenim res més a comentar. Per molt de bany que es posi a la font, la palma el gremlin, i acabem així amb els gremlins.
Després d'això, el poble mostra un passotisme total i sembla que li doni exactament igual que uns bitxets verds hagin conquerit el poble. L'únic que es ve serveis socials, el vell de la tenda, i li treuen la custòdia a la família Peltzer, Inventos e Hijos.
Mira, com haurien d'haver fet amb el de Lightyear.
I així acaba els Gremlins, amb el gran Gremlins Rack, una cançó que es va compondre exclusivament pels crèdits de la peli i que... escoltem amb variacions durant tota la peli.
I arriba el teu friki dels Gremlins preferit per dir-te quatre coses que espero que no coneixis si no has vist la peli i encara menys si no teniu el DVD de la peli o la versió digital amb extras, estic segur que no la coneixereu perquè per començar, comencem. Els Gremlins començaria a Chinatown, això seria igual, segons les escenes eliminades. Seguiria molt més de temps el senyor Peltzer a diferents tendes. En aquest cas, com les escenes sí que estan disponibles per comprar digitalment, si no recordo malament, crec que, bueno, podeu comprar el DVD i si no crec que estan a la tenda Apple, les escenes extras no les podem posar perquè ens seguiran en aquest cas. Llavors no les mostrarem al programa, però sí que us les explicarem perquè explicar doncs només és un spoiler, però és una pel·li de fa molt de temps. El cas que si veieu aquestes primeres escenes eliminades, veureu que són totalment inútils, ¿vale? No aporten absolutament res la gran majoria d'escenes eliminades. però ve una escena important, perquè siguin escenes importants eliminades on descobrim, per exemple, que la senyora Deagle, aquesta senyora tan amargada que li crida al Billy tota l'estona, doncs resulta que tenia un meravellós pla, un pla en el que estava tancant totes les fàbriques de Kingston Falls juntament amb l'amo del banc, i això, l'únic que volia és enriquir al banc i fer que totes les persones de Kingston Falls hagin de demanar un préstec sí, al banc per poder viure, perquè no tenen feina i hagin de treballar tots a més en aquest banc. És tota una sèrie molt recargolada que no es va posar finalment, sí, a la pel·lícula.
I l'altra escena eliminada important és una en la que el Bill i la Kate van al banc al qual treballen després de la golejada dels Gremlins, i allà troben el cap del banc mort i el company odiós del Billy i la Kate tancat a la caixa forta, i sembla que no és la cervesa més fresca de la nevera.
Però a part d'aquestes escenes eliminades, també tenim Gremlins 2, més Gremlins que mai. Mentira, es diu La nova generació. Aquesta explica la història del Billy i la Kate, que ara, després del gran assassinat dels Gremlins, s'ha mudat a Nova York i ara treballen a Clamp. Per cert, com a data curiosa, jo vaig estar a aquest edifici. No, si algú preguntava, no existeix, val? Vaig estar on es va gravar la peli i no es diu Clamp, i si entres, és als Estats Units, et peguen a tiros. És una propietat privada, no entreu. No us ho recomano. Llavors, la Clamp aquest és una empresa supermoderna de construccions, el Billy treballa com a arquitecte i la Kate com a guia turística, perquè, claro, aquell edifici és com el més, hi ha de tot, hi ha cine, hi ha programa de televisió, hi ha investigació, hi ha arquitectura, hi ha de tot allà. Què passa? Que el Clamp aquest vol fer uns edificis residencials a Chinatown. Sí, Chinatown, recordeu de la pel·li de los Gremlins? Pues sí. Així que en Billy, que no té ni idea del que volen fer, li diuen dibuja, llavors ell comença a dibuixar planos, tal. I finalment, doncs, el propietari de la tenda xinesa del Mogwai mor, així és, mor, i Clamp, doncs, ara que ja no hi ha ningú passat que li digui que no pot construir, comença a construir a saco, però el Gizmo s'escapa quan descobreix aquest amor, però el capturen els investigadors del Clamp, perquè hem recordat que tenen, ai, no és el del Clamp, sisplau, no és el mateix, no. Que tenim aquí a Catalunya, aquests no s'agresten el Clamp, perdó, el cas que s'escapa, i allà està amb els del Clamp, i clar, què passa? El Clamp no té ni idea, el cremen, que s'hi multipliquen. Llavors, ara arriba la nova pandèmia del Covid, versió Gremlins, aquest cop pitjor encara, perquè és en un recinte tancat a l'edifici de Clamp, a un gratacel al mig de Nova York.
I lamentablement, aquesta pel·li us agradarà només si voleu passar una bona estona o sou fans de la saga, ja que és molt absurda i sense sentit. Vol fer bromes en llocs on no pertoca i eliminar totalment la por de la pel·li, afegint pocions que fan els gremlins aranyes, humans o inclús vampirs. A part, es rumoreja un Gremlins 3 properament, però no tenim confirmació oficial de cap mitjà. Com a molt, el 23 de maig podreu tornar a veure als cinemes Kineopolis de l'esplau Gremlins on en Bosse.
No! Kineopolis no, por favor! Jo tinc un odi al Kineopolis, jo odio Kineopolis, però és l'únic cine que tinc a prop, així que si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él.
Exacte. A part, es va estrenar l'any passat una sèrie d'animació anomenada Gremlins, els secrets del Mogwai. És una prequela de les dues pel·lis i explica la història d'en Gizmo abans d'arribar a Chinatown.
Exacte, i la sèrie està disponible a... en cap lloc, és veritat. Exacte, perquè no podeu veure la sèrie si la voleu veure, perquè a HBO Max encara no li ha donat la gana o no s'ha atrevit a pujar els preus i a fer aquest canvi d'HBO Max, que sí que han fet a Estats Units o a l'Atam. En aquest cas, jo he vist la sèrie igualment, ho sento molt, per la Warner. Jo sempre intento aconseguir-la de manera legal, però si no existeix aquesta opció, doncs problema de distribuïdora, no meu.
Sí.
Quan arribi a Espanya, recomano que la veieu, la gaudireu, i important dir que qui posa veu aquest personatge, bueno, a la sèrie no, perquè de fet no està doblada al castellà, però qui posa veu al Billy de Gremlins 1 i Gremlins 2, sabries dir-me què és Isabel? L'has reconegut d'algun personatge famós? O sí?
Diria que no.
Tu saps qui és el Jack Sparrow?
Sí.
Doncs si jo et dic que Jack Sparrow i Billy són el mateix actor de doblatge... Sí, ambdues veus són posades pel mateix Luis Posada, que és un actor de doblatge que coneixereu pel Grinch, Mirades del Caribe, La Màscara, Titanic. Aquí era molt jove i va ser un dels seus primers papers.
Madre mia.
A veure si algun dia ve Luis Posada al programa, seria meravellós.
Sens dubte, l'univers Gremlins no sembla estar tancat del tot, però qui sap?
I com diu la peli, si algun cop la vostra rentadora, aparell de vídeo o qualsevol cosa no funciona, abans de trucar un tècnic, enceneu totes les llums, examineu els armaris i calaixos i mireu sota els llits, perquè mai se sap. Podríeu tenir un gremlin a la vostra casa.